si no me quieres oír, lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Bona tarda o bon dia, segons escoltin aquest espai, en directe o en reposició. Si és en directe, és dijous, si estem a 24 d'octubre de 2013, la ràdio a la carta, la podem sintonitzar per internet posant ripolletradio.cat. El telèfon de la nostra emissora és 93-594-21-64 i la freqüència és 91.3 de la FM. A les vies tècniques està Jordi Puy i us parla Àngel Esteve. Avui recordarem l'acte d'inauguració de l'espai que en el Teatre Auditori del Mercat Vell de Ripollet se li ha dedicat a Domènec Torres. Es acompanyen en l'estudi de Ripollet Ràdio la senyora Maria Dolors Torres, la seva filla Mònica López, neta del senyor Torres, Pedro Belmez i Jordi Allebut de la Comissió d'Amics d'en Domènec Torres. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Començarem escoltant la veu de Jordi Sant donant-nos una anotació de qui era Domènec Torres. Document que ens ha passat Jordi Parra.
En Domènec Torres i Puig va néixer el 10 d'abril de 1913 a Ripollet, en una època marcada artísticament pels cafès concerts, els casinos, els music halls i el cinema. De ben petit, ja va mostrar un gran talent per la interpretació i concretament per la dicció, tot deixant fascinant a un mestre que l'animà a recitar un poema davant tot un públic amb tan sols 5 anys. Una fita que el petit Domènec va considerar amb massa respecte i no va poder portar a terme a causa dels nervis i les llàgrimes que li va suposar aquest repte. Veiem, doncs, que ja es prenia molt seriosament el fet teatral en només 5 anyets. No obstant, aquesta primera petita crisi no li va comportar cap problema, ja que en fer-se una mica més gran va voler seguir insistint en trobar el seu lloc dins el món cultural de Ripollet. El jove Domènec, ara ja més crescudet, amb 13 anys, va començar a formar part activa amb la majoria de les activitats del poble, algunes de les quals eren el grup sardanista, l'agrupació excursionista, els ballets i el teatre. En aquest últim grup, en Domènec va dedicar moltes hores assajant, actuant i fins i tot dirigint alguna que altra peça teatral, ja que el teatre va passar a ser una forma de viure i d'entendre la vida. A més, aquest grup teatral va anar creixent i es va acabar reafirmant el 1925, quan, gràcies als terrenys cedits pel doctor Gasó i Vidal, s'inaugura en el nou edifici del centre parroquial, la Nova Seu. Tot i el seu gran amor per la cultura i el poble, i el grup de joves del teatre no es van voler estancar en la nostra vila i van sortir a conèixer nous indrets. La seva finalitat era establir diàleg amb altres grups teatrals i poder actuar davant nous públics. Molt professional tot plegat. En una d'aquestes sortides, concretament a l'Hospitalet del Llobregat, aquest grup de joves va poder veure per primera vegada un partit de bàsquet i la il·lusió de traslladar-lo al nostre poble no es va fer esperar i aquests joves, plens d'energia i motivació, només arribar a Ripollet van agafar pics i pales i van deixar el terreny del darrere del centre parroquial ben pla per la pràctica d'aquest nou joc. Això sí, amb l'autorització i l'ajuda del mossèn Lluís, el vicari. En Domènec va ser jugador cap a l'any 1930 i després va passar a la presidència del Club de Bàsquet de Ripollet. A banda d'aquest ventall d'activitats populars, sempre va trobar temps per dedicar a la seva altra passió, la música. Així doncs, Quan va tenir l'edat suficient, va decidir inscriure's al Conservatori de Barcelona per estudiar la carrera d'un dels instruments que més el meravellava, el violí. Els seus anys d'estudi no van fer altra cosa que despertar encara més la seva incessant curiositat i, sense pensar-s'ho dues vegades, va encoratjar-se per aprendre a tocar un altre instrument, la bateria. Aquesta vegada, però, la seva escola no va ser el conservatori, sinó un dels grups de moda d'aleshores, els Crazy Boys. Un grup que el va portar a conèixer les classes socials més altes de Barcelona. Aquests van ser uns anys molt feliços que el van animar encara més a seguir endavant amb aquesta professió. És per aquest motiu que l'any 33, en Domènec, va optar per reunir-se amb un altre grup de música per formar una banda on aquesta vegada ell també n'era el cantant, la Gaiet i Jazz. No obstant, aviat arribaren els horrorosos anys de la Guerra Civil Espanyola i totes les activitats van paralitzar-se, ja que, com molts altres joves, en Domènec, amb 23 anys, li va tocar anar al front. Un cop acabada la guerra, en Domènec va reprendre les seves activitats socials i professionals, però sempre amb el regust agredolç d'una postguerra i d'una incipient dictadura franquista, que, entre altres coses, l'obligà a reconstruir, juntament amb tot el poble, un dels edificis que més estimava i n'havia quedat molt afectat pels bombardejos, el centre parroquial. Tot i això, les bones notícies també van arribar i el 23 de novembre de 1940 es va casar amb Maria Oller Argemí. I dos anys més tard, el 4 d'octubre de 1942, va néixer la seva única filla, Maria Dolors Torres Oller. Ja entrats a la dècada dels 50, a Ripollet es torna a formar el quadre escènic. Assumeix ell la direcció, arribant als seus 40 anys. És aleshores quan el Domènec aconsegueix una de les seves fites més importants, aconseguir una secció de teatre com una gran família, com deia ell. I és que ell sempre havia considerat que un quadre escènic havia de tenir continuïtat, havia de ser per totes les edats. I aquesta vegada va aconseguir enredar companys del quadre perquè es fessin càrrec de la direcció del Teatre Infantil i Juvenil. Uns anys molt actius al Teatre de Ripollet. Poc a poc, però, en Domènec va començar a trobar-se amb algunes dificultats a l'hora de compaginar la seva professió de músic amb la direcció del quadre escènic. Les dues activitats coincidien els diumenges i festius. Així doncs, el 31 d'agost de 1958 passa el testimoni de la direcció artística a un jove barceloní instal·lat a la vila, Valentí Balilla. No obstant, en Domènec mai va renunciar a desvincular-se totalment d'un grup al qual tant apreciava i tant estimava, i per tant va continuar formant part del quadre com a actor i fent alguna direcció esporàdica. El mateix li passà amb les altres activitats culturals i socials del poble, a les que mai va poder deixar d'implicar-se activament, i és per això que, tot i no voler entrar mai en política, el seu apreci cap al poble fou tan gran que, quan als finals dels 50, l'Antoni Canals, en aquells moments alcalde de Ripollet, li va demanar la seva col·laboració dins l'Ajuntament, acceptant en favor del poble com primer tinent alcalde i, durant un breu temps, alcalde en funcions. Un període que acabà al febrer de 1964. Quatre anys més tard, en Domènec s'acomiada com a actor, però sense deixar d'estar implicat en el quadre, i, deslliurat de les seves obligacions professionals com a músic, inicia el més profitós dels seus projectes artístics: ensenyar a estimar el teatre als infants i als joves de Ripollet. Comença una llarga i profunda etapa per les escoles i instituts, explicant la seva idea del teatre, i intenta convèncer el màxim possible de joves per a formar una escola de teatre infantil i juvenil que es presenta el 23 de maig de 1974 i que continuarà fins a la seva mort el 13 de desembre de 1980, als 67 anys. Aquesta escola no va servir només perquè els seus alumnes aprenguessin les diferents tècniques teatrals que els podia convertir en millors actors i actrius. Allò que ell ensenyava als nens i joves de l'escola de teatre va servir també per aprendre valors com l'amistat, la solidaritat, la igualtat, el treball en equip i, el més important, la pluralitat cultural i social. Uns joves que, amb l'excusa del teatre, van aprendre una manera de viure i entendre la vida. I el més important, estimar aquella època, la seva infància, la seva joventut i el seu mestre. El seu record i la seva empremta són el motiu pel qual avui tots som aquí, reconeixent la persona d'en Domènec Torres i Puig.
Senyora Dolors Torres, filla del senyor Domènec, què va sentir el diumenge a veure el Teatre Auditori ple?
Uf, doncs, pues, no ho sé, una emoció, una cosa que vaig pensar, gràcies a Déu, ho hem aconseguit. I a més, vull dir, veia que la gent, després de tants anys que fa que és mort, tot aquell grup de gent que s'hagi tirat, no sé, bueno, no sé, és que és impossible explicar-ho, però sí que em vaig molt emocionar, molt.
Tot va arrencar amb una carta que va escriure a la revista de Ripollet Pedro Belmez, a la qual va contestar Jordi Allepuz. Endavant. Pedro...
Bueno, sí, es verdad. Bueno, el señor Torra ha sido una persona importante en mi vida, porque son aquellas cosas que de la infancia y la adolescencia nunca olvidas, y como él nos marcó tanto y nos educó tanto, yo siempre tenía el pensamiento de que no se le había hecho justicia en este pueblo. Como él murió antes de que empezaran los ayuntamientos democráticos y que todo el mundo cultural empezó a hacerse más visible, pues había quedado un poco olvidado, ¿no? Y yo sí que tenía esa deuda con él de decir, bueno, pues hay que hacer algo para recuperarlo para el pueblo, al señor Torras, y simplemente por eso hice aquella carta, lo más emotiva que pude, para, bueno, pues para que la gente lo conociera. Después Jordi y Jordi Sanz, pues siguió.
Jo vaig llegir la carta del Pedro i coincidia, evidentment, amb tot amb ell, perquè vam viure junts en aquella època. Sí, sí. Ell, els dos i molts companys més, tots els que érem al Teatre Auditori el diumenge passat i molts altres que no van ser-hi. I vaig dir, bé, doncs anem a fer una proposta, anem a proposar alguna cosa que tingui relació amb el teatre aquí a Ripollet i que serveixi de reconeixement a la figura i a la persona de Domènec Torres. I vaig pensar en posar-li nom, la proposta era posar-li nom al Teatre Auditori. I al final no, només ens hem quedat amb el vestíbul. Potser només hem pogut entrar, només podem entrar al teatre. La resta ja no és nostra, no és de... Bueno, és igual, que ens hem quedat amb el vestíbul. I ho hem aconseguit d'aquesta manera.
Anem a l'acte. Jordi Allepuz va fer la presentació explicant què era el teatre.
Sí. Si em permeten, començaré avui amb una paraula. Teatre. Què és teatre? L'art sublim de l'expressió humana, l'art sublim de la interpretació, l'art sublim de la comunicació. Potser el teatre simplement és l'art d'explicar històries. Potser el teatre és l'escenari, bla, 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 bla. Podria estar-me 10 minuts. 10 minuts més, sí. Vaig escriure el text, em van demanar fer la presentació, doncs em va tocar a mi. I realment feia, per raons de treball i de més, feia un any i mig que no pujava a un escenari. També no va ser allò bufar i fent polles, no, em va costar una miqueta perquè ja portava un any i mig de paradeta i això costa, però sí, va estar bé. I bé, els que portem anys fent teatre, doncs, sempre agrada.
Jo hacía 30.
30, 30.
No subia.
Sí, sí, però bé, va estar força, força emocionant també el diumenge, sobretot veure a companys i companyes que... L'acte també ha servit... Aquest acte d'en Domènec Torres a l'homenatge, aquest acte del passat diumenge, ha servit també per retrobar-nos gent que viu i que treballa a Brussel·les, i gent que viu i treballa a Barcelona, i gent que viu i treballa per Espanya, i que venen i van i tornen, i ens ha servit per això, per retrobar-nos una mica. Una petita, com ho diríem, una primícia, que no és exclusiva, que no és el mateix, una primícia. Bueno, hi ha això del WhatsApp i s'està dient de potser les velles glòries dels alumnes del Domènec fer una obra de teatre, però m'heu arrencat de la llengua i jo no ho volia dir.
Bueno, lo que pasa es que todo el mundo quiere un papelito.
Un papelito.
Y claro, todo el mundo quiere un papelito.
Y como le agradaba la zarzuela, una zarzuela, ¿por qué no?
No, perquè som actors i actrius, però no cantem. I si hem de cantar mal, que em dic jo, no sé si vols cantar tu, Pedro.
Jo menos. Un poco de flamenco, a lo mejor.
Potser sí.
Després del quadre de juvenil, la Careta Teatre va a representar una peça que ells mateixos van a escriure. El títol era Entre generaciones. Estuvo muy maga, ¿eh?
Sí, estuvo muy bien, porque mira, nosotros el día del ensayo, que hicimos el ensayo general el miércoles, Pues esto, los chicos de la Careta Teatro empezaron a hacer, y claro, noté un grupo por un sitio iba hablando, terminó, luego empezó el otro grupo, y realmente cuando dijeron aquello de que uno era del año 77 o 78 y el otro del 2013, dijimos, hostia, fue como una revelación, ha ligado todo, ¿no? Y la verdad es que nos encantó. Y los animamos y le dijimos, oye, que es una idea, pero preciosa, ¿eh? Y es verdad, es, y lo que es la historia, ¿eh?
Anhela la música, la romanza titulada Russo, que pertenece a la zarzuela catalana Pel teu amor, la va a cantar Joan Nonell. Es la canción de Blay, la música es de Josep Ribas y Gabriel, y la letra de Miquel Poal Aregall. La seva estrena de Pel teu amor va tenir lloc a l'any 1922 en el Teatre Tívoli de Barcelona. Escoltem ara Rousseau en la veu del nostre Gaietà Renom. Rousseau, gallet de renom. Seguirem ara donant un repàs a l'acte d'inauguració de l'espai que en el Teatre d'Auditori del Mercat Vell de Ripollet se li ha dedicat a Domènec Torra. I passem a l'agrapat d'anècdotes.
La Mònica... La Mònica López se li va acudir que tots aquells membres de la comissió que estàvem disposats a col·laborar en l'acte, tant a l'organització com a participar-hi, com explicant coses, o podíem fer una obreta de teatre, o podríem fer esquetxos, o podríem fer... I se li va ocórrer a la Mònica que expliquéssim anècdotes que havíem viscut amb en Domènec. Anècdotes, o anècdotes tant a l'escenari, al carrer, com a persones, com a actors, etc. I cada un va explicar una mica la seva. Va semblar molt improvisat, però estava bastant preparat. Allò va ser assajat 3 vegades, perquè és que en teatre, encara que ho sembli, no s'improvisa res. La manera de dir-ho, la manera com vam explicar les anècdotes, sí que va ser improvisat, cada un va explicar la seva manera. I un dia pots explicar-ho d'una manera, una altra, però el que s'ha de... O sigui, com s'ha de fer, cada un a la seva, però el que s'ha de fer sí que està preparat. Saps com has de començar i com has d'acabar, si no, no bueno, acabaríem mai.
Y lo de las anécdotas, que algunos no lo teníamos claro, y yo era uno de ellos. ¿Quieres decir que improvisar y tal? La primera vez que ensayamos, la María Dolors y la Mónica se emocionaron tanto, que nosotros decíamos, bueno, ¿pero qué hemos hecho? No sé, simplemente estamos explicando lo que habíamos vivido en aquella época. Y sí que había un hilo conductor, pero las 3 veces que hemos ensayado y el día de del acto, siempre salen coses noves.
Sí, efectivament. La primera va ser més emocionant perquè vam arribar tots allà i vam abocar, vam obrir la boca, vam obrir el cor, el pensament, tot, i vam abocar el que volíem abocar, i clar, va ser emocionant. Després, en el segon assaig, després ja les coses ja es van reordenar una miqueta més, ja li escurcem per aquí, retallem per allà, entrem amb aquesta o amb l'altra, li donem un ordre, però clar, el primer cop va ser emocionant, sí, clar, evidentment, clar.
Alguna anécdota, porque de esto hace ya 40 años.
Casi
desde el año 73. Sí, 35, 40 años.
Del 73 al 80 fue.
Sí, claro.
Y yo quería decir una cosa, una de las cosas que me llevo de todo este homenaje y tal, es lo que nos ha dicho la Mónica López. Dice, es que yo he conocido a mi abuelo a través de vosotros.
Sí, 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 sí.
Porque una cosa es lo que a mí me ha explicado mi madre, lo que se vive en casa, y otra cosa, todo lo que vosotros me habéis explicado.
Com l'anècdota dient també que el senyor Domènec Torres era un amant de la salsuela. Posarem ara una romança de cançó d'amor i de guerra, el Pirineu.
Sí.
després de la evocació del Pirineu, més anècdotes.
Més anècdotes. Doncs les que vam explicar tots nosaltres. Vam estar, quan? 25 minuts? 20? 25 minuts explicant anècdotes? Sí, vam explicar... Jo vaig explicar aquella de l'home que va marxar del teatre, que en Torres un dia em va... anant cap a casa, vivíem a prop, érem veïns, i anant cap a casa em va explicar un dia l'home que va marxar d'un teatre, un home que va marxar del teatre, tot molestant els seus veïns de la fila de butaques del teatre, i gairebé quedava mitja hora per acabar i va marxar del teatre. I va estar-se una estona fora del teatre i després va tornar. I va tornar a molestar tota la gent que hi havia assegut al teatre, i va seure a la seva butaca i va acabar de veure l'espectacle. I encuriosit, el veí de butaca, quan acabi l'espectacle li preguntaré per què ha marxat i per què ha tornat, perquè en té aquí tot encuriosit per aquest fet, mai ho havia vist en un teatre, i al final li va preguntar, diu, escolti, vostè ha marxat del teatre? Diu, sí, però és que el que més em estranya és que per què ha tornat? Diu, no, és que tot el que he vist a fora és pitjor del que estic veient, o sigui, tot el que veig en el teatre és molt millor del que veig fora del teatre. I així en Torres em va explicar que la realitat sovint doncs supera la ficció, no? I ho vaig aprendre amb aquest exemple.
I Pedro?
Mira, jo voy a explicar una anècdota que no salió en el acto, porque bueno, había tantas, y es una nueva. Estábamos ensayando la camisa, y estábamos haciendo el ensayo general, y habíamos hecho unos decorados maravillosos, incluso con una escalera y un descansillo y tal, y en medio del ensayo general, todo el escenario, o sea, todos los decorados se nos venían encima, y le cayeron encima de Aurora Lledó. No se hizo mucho daño, pero sí cayó al suelo. Y bueno, y la anécdota, y ella lo cuenta siempre, es que todo el mundo que estaba allí, ¡cuidado los decorados! Y nadie le hizo caso a ella. Bueno, el domingo se hizo la obra y el lunes ella ingresó al hospital y la operaron de un quiste en el ovario, que se le reventó con la caída aquella. O sea que, bueno, es una anécdota que pasó y...
De todos los que habíais allí, en el escenario... La cantidad de puestos importantes que están ocupando ahora, Jordi, en el món de la faràndula, en el món de...
Bé, ho vam dir també, no, ningú es dedica professionalment al teatre, però sí que hi ha molts companys que sí que es dediquen a activitats doncs, d'àmbit social i cultural, no? Per exemple, el Pedro ha tingut sempre relació amb l'AMPA de l'escola i de l'institut on anaven els seus fills i de més. Jo no us ho explico perquè ja em coneixeu, no cal que us expliqui la meva vida i obra, i tenim gent doncs, com el Xavi Cavaller, que també hi participa. Sí que hi ha dues persones, que és el Fernando i l'Àngel Márquez, que aquests sí que es dediquen professionalment al teatre, però no des de la vessant d'actor i d'actors, en aquest cas, sinó des de la vessant tècnica. Un, el Fernando, treballa al Teatre Lliure i sempre hi serà allà, o quan tingui torn i hagi de treballar, evidentment, sempre hi és allà, i de ben segur que si aneu al Teatre Lliure a veure teatre, més d'un dels espectacles que heu vist hi ha participat ell com a tècnic. I a l'Àngel Márquez, doncs, també de reconeguda vàlua, treballant amb grans directors com Mario Gas, Joan Oller, etc. Vull dir que i per teatres de tota Espanya. Just a l'endemà del acte en homenatge a Domènec Torres, l'Àngel agafava el seu transport professional i marxava a Gijón a deixar uns decorats. Els decorats que nosaltres, la decoració que nosaltres vam utilitzar per a l'espai de les anècdotes, aquella mateixa nit van ser carregades al Teatre Auditori i l'endemà al matí van marxar cap a Gijón a formar part d'un espectacle professional, sí.
Senyora Maria Dolor, la teva mare deia davant, què deia davant de tota aquesta activitat del seu espòs?
Pues la meva mare a vegades rondinava una mica, perquè deia que anàvem a dormir molt tard, que l'endemà ens teníem que llevar per anar a treballar, però en el fons estava molt, molt contenta, molt. I sempre el va apoyar, inclús deia, oi, és que tant que ha fet ell pel teatre i ningú li ha fet res. Jo pensava, si ara ho veiés, en tot el que aquest li ha muntat tot aquest personal, que la veritat és immens.
I una paraula, bàsquet.
Sí, però el meu pare no era esportista. ell va veure allò junt amb un grup de gent que estava allà fent teatre. Ell va ser dels que va anar a Piqui i va jugar, però poquet, perquè ell després anava més a llegir teatre, música, no era molt. I després sí, també en va ser president del bar, vull dir que tota la vida hi va estar lligat, però no era una cosa que ell anés tant com el teatre.
El seu pare li va ensenyar l'art de recitar. Què li deia?
Mon pare, doncs, em deia el que ja va sortir allà també, que em sembla que va ser l'Eulàlia Sánchez, que ho va dir, o la Maica, que no era dir, sinó que ens la teníem que fer nostra, i la teníem que anar, vull dir, com ho diu, tiene que masticar les paraules. I ell sempre m'ho deia, i a poc a poc, i fes pausa, i ell em anava, i posi sentiment, em anava donant moltíssimes pautes perquè jo anés seguint.
Una confessió que sap i que faig pública és la meva admiració quan la sento recitar a vostè.
Gràcies.
Gaudint ara d'aquesta poesia que li agradava al seu pare.
Sí, el meu pare sempre, ja, jo quan vaig començar a recitar, ja també me la va dir. Potser perquè era molt enamorat de Montserrat i tot, que li encantava. És La mort de l'escolà, de Jacint Verdaguer. A Montserrat tot plora de llençar, que allí l'escolania s'és mort un escolà. L'escolania, o verge, n'és vostre colomar, aquell que allí us cantava, qui avui no el plorarà? En caixa blanquinosa, mirau que hermós està. Té el violí l'esquerra que solia tocar, el violí l'esquerra, l'arquet a l'altra mà. Seus companyons de copla ho duen a enterrar. El rossinyol salmeja més enllà. Quan veu l'escolania, calla per escoltar. El cant de les absoltes comencen a entonar. El primer vers que entonen del cel sembla baixar. El segon vers que canten es posen a plorar. El mestre de la copla els aconhorta en va. Les fonts ja són rieres i les rieres mar. O patxes de la verge, bé teniu de plorar. El que millor cantava, venim de soterrar. Els monjos també ploren, sols canta un ermità, sentint cantar els àngels i amb ells el nou germà. Ocell d'ales obertes que cap al cel se'n va, mentre ell canta pels aires el violí sonar.
Jo crec que ara podrien escoltar una peça cantada per Gaietà Renom. És La Moreneta.
És la Moreneta, la fe del poble català, l'estel del seu camí, l'afany dels seus amors. De l'escolania la veu al cel han escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat. Tota la muntanya et volta donant-se les mans, sardana de l'amor d'un poble de cristians. Sona la tenora, no sé què tenen els seus cants, batlleu, senyora, pels catalans.
És la Moreneta, la fe del poble català, l'estel del seu camí, l'afany dels seus amors. L'escolania la veu el cel ja han escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat. Tota la muntanya volta donant-se les mans. Sardana de l'amor d'un poble de cristians. Sona la tenora, no sé què tenen els seus cants. Balleu, senyora, pels catalans. Sona la tenora, no sé què tenen els seus cants.
Era de renom. De renom també, també coneixia el seu pare.
Sí, quan ell venia molts estius, vivíem bastant a la vora, i es veu que els estius pues, sempre jugàvem molts. I el meu pare sempre diu que eren molt amics. Després cadascú va anar a fer el seu camí, però de totes maneres, quan el vam avisar que vam fer la Pepa Maca i princesa de Barcelona perquè ens vingués a cantar, pues, ell molt, molt amablement va venir, ens va fer el fi de festa, va cantar, i llavors es van tornar a trobar amb el meu pare.
D'ell també se cumple el 100 aniversari
sí,
del
sí.
seu naixement.
En la mateixa edat, sí.
Tenim aquí al costat a la Mònica López, que nos es parlarà de l'esbós de família. Que...
Treu el micro.
Doncs a l'acte, el que la família vam rendir també un petit homenatge al meu avi, i llavors vam sortir els 5 nets i una mica els dos dels meus germans explicaven una mica el que la meva mare sempre ens ha explicat del meu avi, i també algunes històries de casa entre ella i el meu avi. Llavors també les tres netes recitàvem un trosset de La filla del mar, que era una obra que era, pues, per la meva mare és molt important, perquè el meu avi la va dirigir i també hi actuava. I després acabàvem a l'esbós de família, que la meva mare recitava a un fragment de Maria Rosa. I quan ella acabava de recitar, que per cert ho va fer-ho fantàsticament bé, doncs quan va acabar vam projectar la foto del meu avi i vam sentir la veu en off, que ell recitava un trosset de La filla del Carmesí. Llavors aquí s'acabava l'acte, aquí s'acabava l'esbós de família.
A ver, el acto fue precioso. Cuéntame algo más. ¿Qué sentiste tú ante todo lo aquello que se estaba haciendo por el Teuar?
Bé, bueno, jo el mateix dia de l'acte, pues, bueno, deia que estava potser no nerviosa, estava emocionada, però clar, jo he de dir que jo el meu avi no me'n recordo d'ell. És a dir, jo tenia 5 anys quan es va morir, recordo petites coses que m'ensenyava a picar els ulls, recordo assegut al sofà de casa seva, recordo, dues coses, però clar, jo realment, durant aquests 7 anys, he conegut el meu avi gràcies a ells, a les anècdotes, al parlar-me d'ells. Llavors per mi és com un creixement personal d'arribar a conèixer una persona per boca d'unes persones que l'han apreciat.
D'uns tercers.
D'uns tercers que l'han apreciat molt i que a 33 anys de mort han seguit lluitant per aconseguir això.
Doncs imagina't que és el que va arribar a fer el teu avi, que 33 anys més tard de tot plegat arriben uns que pràcticament molts d'ells tu ni coneixies i comencen a parlar del teu avi. I bé, a més.
Sí, per això dic, jo, clar, és una situació estranya de definir, molt emocionada de conèixer el meu avi.
Sí, sí. Es deia Maria Dolors que al seu pare li encantava Joan Manuel Serrat, Villach.
Sí.
El seu pare músic.
Sí.
Sí.
I...
tocava el violí i la bateria.
No, el meu pare en aquelles èpoques pues, era dels pocs que va anar a Barcelona a estudiar música. I llavors va ser com hi havia el Pere Miquel, el Eugeni Serra, el Mogues, uns quants van decidir a formar una orquestra i el Pere Miquel es dirigia. Esclar, llavors el meu pare es va trobar que ell amb el violí poca cosa podia fer. I llavors va ser com es va decidir anar a buscar un bon que l'ensenyés la bateria. I després ell van fer l'orquestra i ell tenia com un micro, però no era ben bé un micro, era com un embut. I ell tocava la bateria i cantava.
A l'amplificador de l'època.
Quan anaven per les amades. I després, quan venien a l'hora que al final s'acabaven tangos i valsos, doncs ell deixava la bateria i per tocar el vals agafava el violí i després tot tocaven fins que es van anar pujant, passant la guerra i tot això, i llavors ja van agafar una persona que els cantés. Però jo encara me'n recordo del meu pare amb aquell amplificador que tenia i anar tocant i anar cantant.
I què sarsueles han fet?
Aquí, al centre. Al centre van fer Cançó d'amor i de guerra, en van fer Catiusca, van fer los claveles, la dolorosa, i algun altre més, l'alegria de l'Huerta. I no sé si en van fer algun altre. Però sí, hi havia el Pere Miquel, que dirigia la part musical, amb nosaltres, tot el jovent, que fèiem el coro, i després agafàvem, això sí, les primeres figures, pues les agafàvem de fora.
Jo no sé. Bueno, però es que estoy pensando ahora en Nit de Música, en hacer Cançó d'amor i de guerra. Yo creo que con la coral, a mí del teatre, la careta i tot, lo veo factible. ¿No?
Sí.
Bueno, si tú te lo propones, si tú te lo propones, igual sí, se hace.
Endavant.
Jordi?
No m'agraden els musicals.
Això no és musical, és sarsuela.
Això ara, tu digue-li al jovent d'avui en dia, anem a fer una sarsuela i et direm no m'agraden ni les gambes, ni els muslos, no, ni el rap, ni el llust.
No,
musical. Això per al jovent d'avui en dia és un musical.
Anem a la música. Paraules d'amor?
Val, sí, molt maca.
Del Manuel Serrat.
Sí.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'en comedians d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més. he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Teníem 15 anys.
Estem ja al final. Una, 2 paraules, o 3, exposició al febrer.
Sí, al febrer hi ha exposició aquí al Centre Cultural. No hi ha data d'inici encara. No sabem quan començarà, però està previst per al mes de febrer. I és una exposició, com vam dir en l'acte del passat diumenge, una exposició, on hi haurà cartes, escrits, cartelleria, fotografies, objectes personals d'en Domènec, que ens ajudaran a il·lustrar una mica aquesta trajectòria i aquesta persona, aquesta manera de veure i de viure les coses que en tenia en Domènec, i això ens il·lustrarà. Ara només hem sentit gent que parlava d'ell, i ara també veurem coses relacionades amb ell que ens il·lustraran la seva figura.
I com a punt final, agraïments. Tots.
Bueno, yo realmente estoy muy agradecido a la familia de la María Dolors, y sobre todo a la Mónica por su trabajo, porque yo tuve la idea, yo tenía ganas de hacer muchas cosas, pero yo me veía incapaz de hacer el acto que se hizo en el 2009 y este acto de ahora. Era difícil, y si no hubiéramos contado con la Mónica, todos los demás, todo el mundo ha trabajado, por supuesto, pero su trabajo del día a día y llevarlo para adelante ha sido esencial para que esto llegue a buen fin.
Jo agrair-te això, Pedro, però no estic d'acord. Bueno. Jo ho he fet amb tota la il·lusió del món, i a més ho he fet perquè estàveu tots a darrere amb aquestes ganes de fer. Llavors, bueno, entenia que potser sí que hi havia algú que havia de portar les coses, però ni molt menys he treballat més que els altres.
Bueno, però has coordinat, que la coordinació
és... Bueno, sí, coordinar.
Bueno, però eso es lo importante.
Gràcies.
Jo no he de donar les gràcies a ningú, perquè tots hem estat una sola persona, hem estat Domènec Torres. Tots hem estat... I a qui li hem de donar les gràcies potser és a ell, perquè tots ho hem fet, tot ho hem fet entre tots. La Mònica ha dirigit a l'acte que vam fer el diumenge, la Dolors ha portat moltes coses, objectes, ganes, ens ha corregit cosetes, després nosaltres, molta gent que no havia fet teatre fa anys, que no feia teatre, ha volgut pujar a un escenari. Bé, tots hem estat una sola, única persona, i no hem de donar les gràcies a ningú, o potser ens les hem de donar tots a nosaltres mateixos, perquè entre tots ho hem fet tot, vull dir, i ens ho hem passat estupendament. I sobretot, doncs, donaria les gràcies al destí que m'ha donat, en el meu cas, l'oportunitat de retrobar-me amb vells amics.
I encara, fins al febrer, almenys estarem junts.
I senyora Maria Dolors?
Pues jo vull donar especialment, molt especialment, les gràcies a la meva comissió. Perdoneu que us digui, però us sento meu ja. meva comissió, i a la família, que també, i com té raó Pedro, pues sí, la Mònica hi havia posat els cinc sentits, i a tot el poble de Ripollet que m'ha col·laborat, i bueno, tothom, estem molt agraïts a tots.
Pues gràcies a tots, i ens anem. Estan escoltant la marxa final de Cançó d'Amor i de Guerra, Los Soldados del Ideal, però Milán del Bosch le canvió el nombre, obligó a Cançó d'Amor i de Guerra. En control ha estat Jordi Puy, i us ha parlat Àngel Esteve, Un amigo pobre, que és lo que más dura.
Gloria invencible.